Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, periodista, escriptor. Bona tarda, Joan Maria, benvingut.
Bona tarda.
Leandro Lamor, que és el delegat de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, que és coordinadora de política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I l'Àlex Salmon, delegat del Mundo a Catalunya. Bona tarda, Àlex, benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el conseller Santi Vila. Conseller Vila, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és el responsable de Cultura, ara mateix el govern de la Generalitat, abans titular també de Territori i Sostenibilitat i molt abans alcalde de Figueres, capítol ja una mica oblidat, no poder, això de ser alcalde.
Queda més lluny, oblidat mai, perquè ser alcalde de la teva ciutat sempre és molt
bonic. Sempre és un luxe, no? Aviam, tanquem setmana, una setmana que ha estat, jo diria que molt moguda políticament parlant. El Parlament, el govern no ha pogut tirar endavant els pressupostos d'aquest 2016 perquè la CUP al final doncs, no s'hi ha posat bé. Jo no sé si a vostè la sorpresa aquest no posar-s'hi bé de la CUP o escolti, la CUP sona així, tenen aquest ADN i els agrada anar contracorrent i al final doncs, els ha deixat tirats, així parlant clar i català, conseller Vila.
Bé, efectivament la CUP doncs, ha incomplert un acord de legislatura que va justificar una investidura determinada i un programa de govern. És cert que hi ha dues CUPs, no? Hi ha una CUP urbana i metropolitana, nítidament i obertament revolucionària, antisistema capitalista, antisistema de societat del benestar tal com l'entenem des dels paràmetres convencionals, i hi ha una altra CUP, segurament més de comarques, doncs que bé, que veu d'una altra tradició i ve d'una altra manera de pensar. En tot cas, de nou, com va passar quan es va demanar el coll de l'Artur Mas, doncs ha prevalgut i s'ha imposat la CUP metropolitana més sectària i més revolucionària.
És un mal soci la CUP, no és un soci del risc. Per què es va triar aquest soci? Conseller?
Jo vull pensar que no ha estat mai soci. Ha estat un grup parlamentari que
una crossa important del govern
actual. Amb el qual coincidia doncs, amb un punt exacte.
Bueno, i escolti, i ara, què? I ara quin panorama has vist l'ombra? Ara ve l'estiu, evidentment, jo sé, no sé quin estiu tindrem, si molt caldejat o no, hi ha unes eleccions el 26 de juny, després ve setembre, amb aquesta qüestió de confiança a la que es vol sotmetre el president Puigdemont, jo no sé si al final acabarem amb eleccions a finals d'any o a primers d'any, aviam, de totes aquestes coses que li acabo d'apuntar ara, quins titulars em podria fer el conseller Vila?
Bé, jo crec que hi ha dos aspectes molt rellevants del que vostè mateix descriu. En primer lloc, les eleccions generals d'Espanya no són irrellevants, són molt transcendents. I hem de veure si, per fi, doncs guanyen els reformistes i guanyen els que tinguin coses a dir i ganes de liderar la política i de posar solucions sobre la taula, problemes que hem deixat cronificar entre tots. Aquesta és una primera variable a alliberar. Hi ha una segona variable que té a veure, i permetin que en aquest sentit la relació personal propera doncs, m'ho faci subratllar, amb l'honestedat del Carles Puigdemont, un home que estava tan tranquil fent d'alcalde a Girona i que té les conviccions profundes que té, sempre els ha tingut des que és un adolescent, és un home que ha sentit molt la nació catalana i la idea de la possibilitat que Catalunya algun dia tingui un estat propi. Estava tan tranquil fent d'alcalde de Girona, on era apreciat, era estimat, amb tota la seva família ben a prop, i doncs el criden a venir a presidir la Generalitat amb tota una agenda teòricament pactada. Aquest home és legítim que se senti decebut i se senti fins i tot enganyat pels qui li van dir doncs, que tot això era un procés doncs, en què hi havia una feina a fer i que es podia fer serenament, tranquil·lament i civilitzadament. Aquest home, en vistes dels incompliments tan flagrants que han passat aquesta setmana en el Parlament, doncs senzillament ha dit, diu, jo vull traspassar la responsabilitat de si hem de convocar de nou eleccions al Parlament de Catalunya i que els senyors diputats i diputades m'expliquin si té sentit que aquesta legislatura continuï o no el té i si el té, en base a quin pla de govern l'ha de tenir. I en aquest sentit és on jo crec que lliguen les eleccions generals que hi hauran doncs, en les properes setmanes i la moció de confiança on tots els diputats i diputades hauran de respondre de la seva posició.
I quedava la tercera pota, el tema d'eleccions. Anirem a eleccions a finals d'any, primers d'any, o veu que hi ha una continuïtat de legislatura? Jo no sé si 18 mesos, 4 anys o què, conseller?
Bé, eleccions a Catalunya n'hi haurà si doncs, no hi ha reformistes a Espanya i si doncs, la moció de confiança del president Puigdemont acaba frustrada i no som capaços d'aconseguir complicitats a l'entorn d'un programa de govern que el propi president Puigdemont ha explicat que admet matisos, que admet retocs, però que té els compromisos que té.
Vostè insisteix molt en aquest inici de programa, reformistes. Tenen noms i cognoms aquests reformistes a la resta d'Espanya, al govern central? Quins serien aquests reformistes?
Home, és evident que hi ha polítics a Espanya en aquests moments que ja identifiquen clarament que és urgent afrontar reformes. Alguns han plantejat fins i tot que estarien disposats a fer possible un referèndum a Catalunya per resoldre la qüestió catalana, que dirien obertament que prefereixen continuar junts i que volen que Espanya sigui un projecte polític viable, però que també entenen que arribats en aquest punt, doncs a Catalunya és legítim que els ciutadans votin lliurement si volen renovar un acord constitucional i per tant mantenir vigent un projecte polític compartit o si se'n volen separar. Aquest és un sector que haurem d'estar-hi molt atents i aquest evidentment és tot l'univers de Podemos. Hi ha un altre sector vinculat en aquest cas en els sectors més progressistes del Partit Popular i en els sectors més avançats del Partit dels Socialistes que també diuen que alguna cosa s'ha de fer. Què s'ha de fer? Doncs segur acabar d'una vegada amb la injustícia fiscal que pateix Catalunya, amb la injustícia fiscal que pateix Madrid, els grans entorns metropolitans, arreglar els problemes fiscals que hi ha en aquests moments i els desequilibris territorials que hi ha en relació als impostos al conjunt de l'Estat espanyol, i també plantejar una reforma constitucional que, en la meva opinió, jo sempre he pensat el mateix, hauria de blindar que Espanya és una gran nació de nacions. I com que això doncs no hi ha ningú que ho plantegi, doncs pronòstic reservat.
No li ha posat nom, jo li poso noms. No veuria doncs malament una entesa Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, i no li semblaria malament que Mariano Rajoy encapçalés doncs un projecte des del Partit Popular amb caires reformistes, amb ganes de posar en pràctica i en marxa tot el que acaba d'apuntar, conseller Vila.
A mi, com a membre del govern de Catalunya, només m'interessa estar atent, pensant en la qüestió de confiança a la que s'haurà de sotmetre el president de Catalunya, a precisament què diuen els partits en aquests moments durant la campanya electoral i l'endemà de la campanya què fan. Perquè ja hem vist en alguna ocasió que algú promet referèndum abans d'anar a votar i l'endemà d'haver votat després diu que ja no es donen les circumstàncies perquè això sigui possible.
Hi han socis perillosos, aquí i allà, això ho tenim. Això ho tenim tots clar. Mans aixecades per preguntar al Joan Maria, Leandro i l'Àlex. Vinga.
Tots.
Bona tarda,
tots.
Bé, aquesta setmana...
Amb esperit de síntesi, tots plegats,
sí, home,
com el Consell,
com
està
clarament. Aquesta setmana ha coincidit el no de la CUP als pressupostos amb l'inici de campanya. Un inici de campanya en el que ahir vam sentir per segona vegada el senyor Tormàs amb un discurs molt dur contra la CUP i contra la seva actitud, aprofitant el nou dels pressupostos, però també recordant que la CUP, amb el pacte d'estabilitat, va suposar que s'apartés de la política, de la primera línia política, el llavors president Mas. Això respon a que hi ha una part de Convergència que preferiria en aquests moments anar a eleccions avançades i trencar definitivament, no solament amb la CUP, sinó fins i tot amb algun altre partit polític amb el qual s'està fent coalició? És a dir, hi ha una veu dins de Convergència que reclama un discurs més dur contra aquells que han faltat a la seva paraula?
Bé, jo crec que per entendre la indignació del president Mas ahir al vespre, quan inaugurava la campanya d'aquesta forma tan vehement, no, i tan crítica i tan adolorida, no, per els fets que han passat aquesta setmana, hem de tenir en compte que fins ara Convergència Democràtica de Catalunya és una formació que ha fet grans sacrificis. I és una formació, en aquest sentit, que sempre sospitosa de tova, de massa predisposada a tenir una actitud fenícia, pactista, negociadora, doncs malgrat aquests prejudicis, Convergència ha anat fent el seu camí, ha anat complint amb allò que s'havia compromès a fer i fins i tot ha fet renúncies espectaculars. La més gran, que m'agradaria veure si hi ha algun partit polític a Espanya que ho faria això, és que et demanin el coll del qui va davant i el donguis. com va passar quan el president Mas doncs, es va dir, diu, perquè aquesta legislatura sigui viable, volem que el que va davant plegui. Per què? Ah, no, arbitràriament. Perquè som una organització doncs, que té aquests paràmetres antidemocràtics, hem assenyalat amb l'ull de mira de la nostra escopeta aquesta persona i volem que caigui, i punt. I ens hi vam prestar. No només això, van fer una declaració al Parlament del 9 de novembre que era veritablement un qüestionament i una violentació dels principis més fonamentals de Convergència Democràtica, de qualsevol partit centrista que creu en la democràcia de base liberal, en l'economia social de mercat, etc. També es va violentar. En benefici de què? En benefici d'una agenda vinculada a un procés perquè Catalunya doncs, pugui optar a tenir un estat propi, cansats una mica d'aquest maltractament, que és discutible, però jo crec també objectivable, per part de l'Estat. Bé, Convergència acredita això. I tot això de què serveix? Doncs de poca cosa, si hem de tenir en compte el que ha passat en el Parlament de Catalunya aquesta setmana, quan amb una sang freda glaciar, no? I per tant amb una capacitat implacable, pròpia només dels espais polítics més idealistes, que són els que han fet més mal a la història de la humanitat, doncs d'una forma implacable aquests idealistes diuen, com que nosaltres estem per la revolució, cuanto peor, mejor. I cuanto peor, mejor vol dir que si sabem que un govern i que un partit va bé perquè pot fer polítiques bones per la gent amb un pressupost renovat, li bloquegem el pressupost. Perquè si li bloquegem el pressupost, contribuïm a que hi hagi tensió, contribuïm a que hi hagi malestar, contribuïm a que en definitiva hi hagi inestabilitat, i com més malament vagin les coses, més possibilitat tenim que els principis revolucionaris avancin.
No, és que Leandro, em va Leandro bé amb aquesta, si no igual a veure, perquè vostè és una persona i un conseller amb seny i un polític amb seny, aquests pressupostos que tenien de necessari per anar cap a la independència, aquests pressupostos per què era necessari pactar amb la CUP, aquests pressupostos per què abans de presentar-los al Parlament no es van pactar amb el PSC o amb Junts per Sí o amb el que vulguessin? Per què era necessari? Per què Convergència s'ha ficat Junts per Sí, s'ha ficat en aquest camí, sense aquest carreró sense sortida,
aquest embolic, lio,
on la CUP era necessària? Perquè els pressupostos es pacten abans, es pacten el dia que es presenten al Parlament, es pacten amb esmenes, es pacten amb acompanyament, es pacten de moltes formes, hi ha moltes possibilitats per jugar. Per què era necessària aquesta, no diré escenificació perquè si no és massa tendenciós aquesta paraula, perquè era necessari tanta necessitat de la CUP per explicar-li a la ciutadania?
Bé, fixeu-vos, perquè aquesta legislatura té unes característiques que la fan molt especial, i és que per una banda hi ha un plantejament clarament desafiant a l'Estat d'intentar un procés per la independència. Això vol dir de bastir tota una arquitectura institucional, legislativa, reglamentària, que faci possible que l'endemà d'unes noves eleccions hi hagués un procés de desconnexió. Això és molt radical, això és molt bèstia. Però perquè això passi, alhora, tu necessites que en aquella legislatura de transició, tal com la descriu el president Puigdemont, la vida quotidiana funcioni. I mínimament les polítiques vinculades a la sanitat, mínimament les polítiques vinculades a l'ensenyament, mínimament la política vinculada a la creació d'activitat econòmica funcioni. És clar, per sorpresa de tots, com que la gent de primera no admet socis, perquè clarament i legítimament Partit dels Socialistes, Partit Popular, Partit dels Ciutadans han dit, nosaltres amb una agenda rupturista no hi estem, només volem una agenda reformista, et quedes sense socis per aquest espectre, i et quedes estrictament vinculats als qui volen una ruptura. Els qui volen una ruptura, de fet, et diuen, però és que jo no només vull una ruptura, també vull una revolució de les bases socials actuals. I aquí ve la contradicció del moment en el que estem. I això és el que porta al col·lapse aquesta votació del Parlament. Perquè els vots que volen que avancis en el procés són els mateixos vots que en el fons demanen una revolució.
Però què tenia de desconnexió aquests pressupostos?
Aquests pressupostos no tenien res de desconnexió.
Llavors, per què no es podien pactar amb altra formació que no... O sigui, jo entenc el recorregut d'aquests 18 mesos, però jo parlo d'aquests pressupostos, perquè el ple i la votació era per aquests pressupostos.
Sí, sí, però aquests pressupostos no es podien votar amb les altres formacions perquè les altres formacions posaven com a condició sine qua non l'abandó de l'altra gent.
Però si aquests pressupostos no tenien res a veure amb la desconnexió.
No, però aquests pressupostos són un instrument que permeten al govern seguir avançant en l'agenda de la desconnexió.
Bueno, intento recordar amb un camí sense recorregut, perquè és on estem, amb un camí sense recorregut.
Però és que hi havia un pacte d'estabilitat parlamentària que havia signat la CUP i que ha incomplert. Això estava previst amb aquest pacte d'estabilitat parlamentària.
Sí, però jo preguntava per els pressupostos, concretament.
No, però els pressupostos
estaven vinculats
per passiva... estan vinculats amb el pacte d'estabilitat.
Bueno, és la llei més important d'un mandat independentista. És la llei més
desconnexió.
És la llei més important d'un mandat independentista. No sé si el PSC pot recolzar això.
Leandro, quedava per dir el seu. Vinga.
Sortides, no? Buscar sortides.
Els pressupostos o aquells?
Si del resultat del 26 de juny, que vostè diu que és molt important, conseller, i és transcendental, ha dit la paraula, surt la possibilitat d'una agenda reformista per a Espanya, el procés haurà de fer també haurà de respondre amb una reforma també, amb una agenda reformista pròpia del procés tal com s'ha portat fins ara, i en segon lloc, i és molt breu, vostè ha parlat de sacrificis de Convergència Democràtica en aquests anys. Quan acaben els sacrificis i comença l'araquiri?
Anem per la primera, que és la fàcil. A mi em faria immensament feliç que del resultat de les eleccions generals d'aquest mes de juny en sortís un govern i un president del govern prou valent, prou seductor per posar sobre la taula un referèndum a Catalunya i que vingués aquí a fer campanya legítimament dient junts ens anirà millor. I no és que no us deixem marxar, és que volem que us quedeu, que és molt diferent. No és que no us deixem marxar, ciutadans de Catalunya, és que volem que us quedeu i volem que ens ajudeu a refundar un acord constitucional, com es va fer als anys 70, que permetés donar viabilitat, progrés, modernitat al conjunt de l'Estat. A mi m'agradaria que això passés. També és veritat que l'experiència històrica demostra que les possibilitats que això sigui una opció són remotes, remotíssimes, perquè hi ha hagut molt pocs que ho hagin afirmat i els que ho han afirmat han estat molt cínics, perquè quan ho han afirmat i han tingut possibilitats d'implementar-ho, alhora la veritat no ho han fet. D'aquí l'escepticisme generalitzat del moderantisme a Catalunya, que diu, bé, és que quin indici racional tenim que hi ha algú prou sensible com per agafar el toro per les banyes i creure, ara que fem discursos tan identitaris, no hi ha a Espanya gent prou confiada amb la pròpia potencialitat d'Espanya per venir a fer campanya a Catalunya dient junts ens aniria millor, estaria molt bé que intentéssim de nou reprendre un camí on tots ens hi trobem còmodes? No hi ha ningú que es vegi en cor d'això? L'únic argument és legal, constitucional, de dir no es pot plantejar això? Us imagineu si és terrible des del punt de vista de la radicalitat democràtica això? És a dir, perdona, i acabo l'argument. És a dir, la nació... Ara vaig a fer una cosa una mica imprecisa. Britànica s'ha posat en crisi després d'acceptar que una de les seves parts volia marxar? O Canadà, com a projecte polític d'estat modern, s'ha posat en crisi gestionant un particularisme? No, al contrari, jo crec que n'ha sortit reforçat i ha actualitzat l'adhesió ciutadana a un projecte polític. Això és bon liberalisme. L'altre no. L'altre... És una democràcia, i ho dic amb tot el respecte, que sabeu que m'agrada ser molt ponderat en les afirmacions. Una democràcia d'una qualitat molt imperfecta. I que queda clar que no és filla del pacte de Múnich, sinó que és filla d'una transacció en temps de transició democràtica entre autoritaris i demòcrates. I per tant tenim algunes atròfies que encara marquen la política del 2016, i així no es luce el pelo.
Però aquest millor Junts, perdona, aquest millor Junts va acompanyat d'un referèndum.
Sí, la segona.
I això és el que no ho accepten en aquests moments ni el Partit Socialista ni el Partit Popular.
Doncs quin camí ens queda en els ciutadans i ciutadanes que ens sentim objectivament perjudicats en aquests moments per les institucions de l'Estat espanyol? Quin camí ens queda?
Però en relació a això que
falta una demanava... pregunta,
no, és per seguir el fil de la mateixa pregunta, després recuperem,
però llavors, després la recuperes.
Estem parlant ara. Sempre està clar que Convergència vol un referèndum, però clar, si s'accepta una negociació és un toma i daca. Quin plantejament per part de l'Estat, bueno, de l'Estat o de els partits que governin a partir d'ara, vostès acceptarien? Un referèndum constitucional, un pacte fiscal? Vull dir, sempre és que estem una mica enrocats a això de referèndum sí o sí, si no, no sortim d'aquí. Hi ha possibilitat de que Convergència del seu partit, i no sé si vostè té una opinió personal amb això, hi ha una altra via per... vèncer aquest bloqueig que tenia ara mateix?
A la vida l'únic que no és reparable és la mort. Per tant, sempre hi ha camins a explorar i noves vies, i en política sempre hi ha noves alternatives, nous camins, nous plantejaments. Ara, no li correspon al catalanisme polític posar vies a explorar sobre la taula. El catalanisme polític ja ha dit el que havia de dir. S'ha implicat en una via i una agenda reformista i s'ha acabat enganxant els dits. I ha acabat amb frustració, amb decepció. A més, una decepció que ha estat refregada ostentosament. Recordin allò, passarem el Rivet, ens emportarem per davant la seva reforma de l'Estatut, que fa riure, que no sé què... És a dir, tot això ha estat molt humiliant en el sentiment de la identitat col·lectiva a Catalunya. I això ho hem de veure, també. Perquè ningú és de pedra, ningú és només raó, intel·ligència, també sentiment.
Però també s'ha de ser una mica possibilista.
Sí, dona,
i
però...
I si parlem de sentiments i de bueno, jo segur que hi ha molta gent frustrada amb tot el que està passant, però tot el que està passant condueix a un carreró sense sortida. O sigui, estem com estem des de fa 2 o 3 anys. Home, llavors, què es pot fer?
Qui s'ha de moure? Jo pregunto, qui s'ha de moure?
Bueno, vostès es mourien per un referèndum constitucional?
Bé, un referèndum segur. Aquesta és una posició que a nosaltres ens seria molt confortable, on hi haguessin clarament dos camps. El camp dels qui defensessin estem absolutament convençuts que junts ens aniria millor, i el camp dels qui defensessin estem absolutament convençuts que pel conjunt de països sud-europeus, doncs també un estat més seria, doncs, beneficiós, o en tot cas gens problemàtic. Aquest és un debat que es podria fer fins i tot a... sense estrès, és a dir, sense massa dificultat, jo crec, emocional ni de conseqüències. Aquest és un tema. Ara, jo insisteixo, Espanya té molts problemes, molts. No només el problema català, té molts problemes. I a mi em costa de veure, d'identificar clarament persones, lideratges, partits convençuts que és l'hora de refundar Espanya i de fer un nou pacte constitucional des de molts punts de vista, no només des del punt de vista de la identitat col·lectiva dels pobles d'Espanya, també des del punt de vista de com tornem a domar i a encauzar, no?, a posar a la brega l'economia, com la tornem a posar al servei de la societat, com tornem a reconciliar ciutadans i institucions. Tot això s'ha de refundar. Com acabem amb aquests instruments tan obsolets que són els partits polítics convencionals? Com fem això sense caure en el populisme i en la demagògia? Aquesta és la gent espanyola, que no és poca,
Esteu escoltant les converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, avui amb l'Àlex Salmo, el Mari Jesús Callizares, Joan Maria Claveguera, el Leandro Lamoro, el protagonista d'avui, el conseller de Cultura, Santi Vila. Hem parlat poc de cultura, però ara, conseller, espero que el que queda de programa puguem acabar de... En fi, delimitar altres qüestions que no siguin només la política en general i gran, que també ens agrada a tots plegats. Quedava una
que
segona pregunta.
Molt polític.
Sí, ja, però també...
Em quedava la resposta
al final del programa.
Dir, Convergència...
Al final del programa em dirà, Lozada, no hem parlat de cultura, és el conseller de Cultura.
No,
però bueno, ja en parlem.
O del seu llibre. Que ha fet
o del seu llibre, però... també, és que clar...
Això us ho diria molt, jo he venit a parlar del llibre.
El món d'umbral. Aviam, quedava la segona part de la pregunta del conseller.
La segona part, sí. Vostè parlava, conseller Vila, parlava de que Convergència ha fet molts sacrificis, no? I la meva pregunta era fins quan acabaven els sacrificis i començava l'harakiri, no? I si em permet una segona pregunta, si hi hagués un referèndum de reforma constitucional que proposés un govern espanyol, els partits que han defensat la independència, vostè seria un partidari de que es donés llibertat de vot als membres d'aquest partit, en aquest cas Convergència?
A veure, anem a la primera pregunta. Harakiri, no? Home, l'Harakiri és molt traumàtic, però és resultat de mort. És a dir, quan tu t'apliques l'Harakiri...
Políticament parlant.
Ara, aquí a vegades, què passa això? Això passa com quan escaldes una granota, no? Que fas pujar la temperatura de l'olla i la granota no se n'adona. No? O quan tens...
Pobre granota.
O quan tens una sagnia, no? Tens una ferida i vas sangrant, no? I no te'n dones compte que et vas desangrant. Jo penso, honestament, que fins i tot per la solvència i la credibilitat del procés que estem vivint a Catalunya, si els ciutadans percep molt propers a la CUP, tenim una sagnia imperceptible però constant que ens debilita i que pot acabar amb resultat de mort. Per tant, que és molt important en aquest sentit que Convergència sempre sigui identificada com el partit que defensa un model de societat meritocràtic, que creu en l'economia de mercat, que creu en una cultura de l'esforç, que creu en la seva societat civil, que li agrada que els empresaris guanyin diners, que es guanyin bé la vida, que no veu malament que en el si d'una família doncs, els pares expliquin als fills que amb esforç les coses et poden anar bé i que, per tant, tot aquest papanatisme de la Internacional Progressista, papanat, assembleària i tot això, no forma part del nostre ideari de societat. I que això ho combatem legítimament perquè en democràcia i en democràcia liberal ens honora a tots que algú que vulgui l'alternativa a aquesta manera de pensar també pugui presentar-se a les eleccions. I, per tant, jo crec que seria, no sé si ara Kiri, però sagnant, que mantinguéssim aquest sacrifici gaire temps d'anar vinculats amb gent que no creuen en el nostre model de societat. Perquè en democràcia és molt important que el ciutadà percebi clarament quina és l'oferta política que li fa cadascú i que un cop ens han fet confiança sempre hi siguem molt conseqüents i molt fidels. Però això té a veure amb l'honestedat política. I quan transacciones t'has d'explicar molt bé per què transacciones? L'acord, sempre el pacte, penseu una cosa, el pacte sempre és amb algú que no pensa com tu. El pacte amb els iguals no té gràcia. Per tant, segurament, en política, allò que costa tant d'entendre, és lògic i inevitable que sigui així, si és que pactes amb el diferent. Però el pacte amb el diferent sempre s'ha de basar amb el respecte amb els principis profunds de cada formació. Crec que
per tant, el Congrés de Convergència s'enfocarà des d'aquesta perspectiva.
Espero, i alguns defensarem a peu i a cavall que, sobretot, si amb alguna cosa no es pot transaccionar mai i no es pot igualir mai, són els principis de fons.
I la primera pedra ja la va posar l'expresident Mas ahir amb aquest discurs de duresa, de poli bo, poli dolent, comparant amb l'actitud del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, envers la CUP, que és de duresa, però duresa continguda, i el senyor Mas ja marcant molta distància envers aquesta formació política que ha servit de crossa.
Exacte. No
i que serveix. Això, aquesta és una actitud compartida sí, majoritàriament però... des de Convergència?
Bé, jo crec que tothom que ha pactat amb la CUP fins ara ho ha fet apretant els punys. És a dir, ho ha fet conscient de que havíem de transaccionar amb els únics vots possibles perquè el procés avancés. Però és evident que per poc que poguéssim obrir una mica el compàs i trobar complicitats que ens permetessin, doncs, per exemple, una via més sensata, més democràticament confortable, com l'escocesa o la canadenca, doncs això aportaria un grau de civilització molt gran en aquest debat.
Però... Estem donant voltes al tema del procés. Vostè, conseller, és independentista o no?
Bé, jo sempre he defensat en aquestes circumstàncies l'independentisme instrumental. És a dir, jo no vaig decidir participar en política per aconseguir la independència de Catalunya, que és el cas del Carles Puigdemont, que sempre ho explica.
Diu, ell jo, és independentista de
diu,
la
jo
baix,
sacrifici... ADN independentista. Diu, jo dedico 14 hores o 15 hores al dia de la meva vida des de que em dedico a la política, explica el president Puigdemont. Això, jo em vaig decidir a participar en política perquè estimo la gent i perquè crec honestament doncs, que és molt més reconfortant i em fa a mi millor persona i més feliç si em puc dedicar a les coses de l'interès general i del bé comú, que no a guanyar diners pel meu gaudi personal. Per tant, hem començat i hem fet carreres polítiques motivats per raons diferents, legítimes totes dues i molt nobles les dues. Ara bé, en aquestes circumstàncies, quan et trobes clarament un estat espanyol hostil al que podria ser l'elogi de la diversitat i el fer la diversitat i la diferència doncs, un valor i no un problema, pensi vostès que des del punt de vista identitari, això que diguem és que això és antic, i com és Vila, que vostè també ho explica. Jo com a conseller de Cultura constato que l'interès per la llengua i la literatura catalana o l'interès per la commemoració dels 700 anys del Ramon Llull desperta més curiositat al conjunt d'Europa que al conjunt de l'estat espanyol. Què vol dir això? Que els ciutadans espanyols són tontos? No. Vol dir que les institucions no hem estimulat que la diferència era un valor i que la diversitat de l'estat espanyol era el que ens feia més valuosos i més apreciats al conjunt del món. perquè ens veien com un mosaic ric des de tots els punts de vista. I això no ho hem fet.
Ens hem guanyat últimament aquest valor, perquè vostè recordarà, bueno, no, perquè érem molt joves els dos, els concerts del Raimon, els concerts del Lluís Llach, la universitat, el Lluís Llach amb la llengua catalana, que tothom corejava a Madrid, a Madrid, i cantava. I això era els anys 60, els anys 70, on la llengua entrava com olorava el català a llibertat. En aquell moment el català olorava, no sonava, sinó olorava a llibertat. Això, per desgràcia, els últims anys l'hem perdut, perquè clar, ens volem separar de l'altra part. I aquest és un... I parlant d'això, introduint això, o sigui, que a vostè li agradaria ser catalanista solament, però les circumstàncies li porten a l'independentisme.
Moderat.
Llavors, la pregunta és, això vostè, però hi ha molts catalans que encara... li agrada això del catalanisme i d'una Catalunya catalana però dintre d'Espanya. Aquest espai polític el tenen que construir d'algun lloc? Aquest perquè espai... des de Convergència ja és evident que és independentista, o sigui, el president Mas construirà un partit independentista, però hi ha un espai encara que es
jo crec que la nova Convergència serà molt més que independentista, serà moltes més coses i serà inequívocament un espai polític sobiranista, que sempre tindrem clar que Catalunya és una nació i que si forma part d'Espanya serà perquè així lliurement ho ha decidit. Això jo crec que obre una mica el compàs, perquè, insisteixo, crec que l'independentisme a Catalunya, que ara intenta ser majoritari, serà majoritari o no. I per tant, això sempre és dinàmic, perquè això té a veure amb respostes polítiques en cada moment, en cada circumstància històrica, a com intentem garantir el progrés i la millora per la societat, per la nostra societat. En aquest sentit, per tant, poden passar moltes coses. I per això jo sempre insisteixo en aquesta paraula instrumental. L'ideari d'un partit no s'ha de fer en base a si eliminarem les diputacions o no, si suprimirem els consells comarcals o no. Això són accions de programa electoral, són accions circumstancials. El que és rellevant és identificar bé els valors de fons d'aquella formació. Dir, aquests sempre estaran al costat d'un determinat model de societat i no s'equivocaran mai quan votin, quan facin coalicions, etc, etc.
I s'ha de mantenir un nom de Convergència, conseller, o no?
Jo no estic convençut. Jo estic absolutament convençut que Convergència, que ha comès molts errors i que en aquests moments, doncs, els que som més joves, que tenim ara una quarantena, doncs hem heredat moltes factures i moltes hipoteques, però també hem heredat un llegat molt important, perquè és segur que aquesta societat del benestar que tenim avui és la conseqüència de l'esforç de molta gent, però des del punt de vista polític porta sense cap mena de dubte accent sociovergent. Socialistes en bona part dels ajuntaments i convergent a les administracions catalanes. Per tant, quan un partit té aquesta fulla de servei i porta 40 anys generant progrés, encara que hagi tingut problemes de corrupció, encara que hagi tingut pràctiques innobles, doncs què ha de fer? Erradicar lo innoble, ser contundent i aplicar tolerància zero, com deia l'arquebisbe de Barcelona aquesta setmana amb algun problemet que ha tingut, tolerància zero amb el que sigui immoral, el que sigui punible, i doncs aprofitar i regenerar sobre l'herència bona.
Joan Maria i Maria Jesús,
sí, només un segon. Només aquest posicionament de Convergència, aquest pas del sobiranisme cap a l'independentisme, no ha estat motivat no solament per una no evolució de l'Estat envers Catalunya, sinó per una involució claríssima? És a dir, els recursos presentats des de l'Estat, des del PP, no solament contra l'Estatut, sinó contra moltes lleis del Parlament de Catalunya, no han motivat aquest pas decidit de Convergència?
Això que dius és ciència, és absolutament cert. Hi ha un percentatge important de ciutadans que creu en la independència per una raó sentimental, emocional, perquè legítimament sempre ha cregut que tenien dret com a catalans a aspirar a un estat. Hi ha un percentatge important, segurament d'uns 20 punts, segons quins estudis doncs analitzem, que són independentistes per reacció. Per reacció al que consideren que és objectivament un maltracte.
Ahir el president Artur Mas parlava ja d'eleccions anticipades. Jo no sé si això dinamita una mica l'estratègia de Puigdemont, que encara no ha parlat d'això. Sembla que amb aquesta qüestió de confiança guanya temps per, bueno, reconstruir una mica el procés. Jo no sé si parlar d'eleccions i i si aquesta qüestió de confiança surt malament, si Puigdemont serà el candidat. Vull dir, és que, a veure, no forma part de la lògica una mica política pensar que el president Puigdemont repetiria. Artur Mas tornarà, que és, no sé, com està el relleu a Convergència?
Jo crec que us he acreditat fins ara que us responc amb tota honestedat i sinceritat de tot allò que sé. És a dir, no conec els interessos personals del president Puigdemont. Si es donguessin aquestes circumstàncies, ho desconec. El que sí sé és que el president Puigdemont era un home molt feliç com a alcalde de Girona.
Això vol dir, home, que tornaria...
Però escolta, Maria Jesús, el que va dir el president Puigdemont a una altra emissora era que si arriba a saber que l'havien de deixar tirat com el van deixar tirat, correcte, amb els pactes, ell no hagués agafat el toro per les banyes. Jo no m'acabo de creure que el president Puigdemont no conegués que hi havia aquesta possibilitat.
Sí, però no és un problema de conèixer la CUP.
És un problema que t'expliquen. Però, a veure, el president Puigdemont és de Girona, on va néixer, podíem dir, la CUP, pràcticament.
Compte! Recordeu el que us he dit al principi d'aquesta entrevista. Hi ha dues CUPs. Hi ha
una CUP que està... La CUP gironina o l'interès?
Perdoneu, hi ha una CUP que celebra i defensa que es cremin contenidors, que es posi en posició d'escac a tot un barri de la ciutat de Barcelona, que disfruta veient la revolució i incendis en un carrer, i per tant que els botiguers tinguin por d'obrir la botiga, que les famílies tinguin por d'anar pel carrer, que critica la policia, que amenaça la Guàrdia Urbana, que no només amenaça la Guàrdia Urbana, sinó que fins i tot amenaça amb un metge si no escriu amb un parte mèdic el que ha d'escriure. Hi ha una CUP que és aquesta. I hi ha una altra CUP, que és aquesta CUP més gironina que hem conegut. Jo vaig estar per Setmana Santa veient la professora de Verges. El que fa de Jesucrist és l'alcalde de Verges. És l'alcalde de la CUP. És un tio excel·lent des del punt de vista de noble, de cordial, que té la complicitat de tots els veïns, que pateix pels seus veïns. Per tant, en l'aplicació del bon principi liberal, no em diguis què ets, sinó qui ets. Per tant, hem de distingir. Ara bé, què demostra la CUP? La CUP demostra contínuament que està en mans dels intransigents i dels revolucionaris. Per tant, tenen un problema els de la CUP de comarques.
Sí, però aquí...
I nosaltres...
Jo crec que si haguessin sabut la veritable naturalesa de la CUP, ni el Carles Puigdemont hauria acceptat ser president, ni s'hauria produït la retirada del senyor Artur Mas. Home, això és una evidència. S'entén que políticament hi ha un partit polític que no pot incomplir de la manera que ha incomplert les promeses electorals o els acords que ha arribat amb les altres formacions polítiques.
No els hi quedava més remei, crec jo.
Al final, pregunto, no és un problema clàssic d'esquerres-dretes, perquè al final la CUP ha optat per la seva vessant més d'esquerres.
Esquerra-esquerra?
No. Bastant
d'esquerres, no.
A veure,
més d'antitot.
Més Calebo Roca.
L'excusa és la vessant social, o sigui, està...
Si ens creiem com una assemblea es pot arribar amb un empat de 1515,
que no s'ho ningú,
no ens ha de sorprendre absolutament res.
Escoltem una cosa. El conseller Vila és el protagonista del programa.
Jo deia això d'esquerres-dretes.
Maria Jesús i Leandro.
Jo deia això de les esquerres i dretes perquè, clar, al final sí que és un component que provoca col·lisió entre la CUP i Junts pel Sí, i dintre de Junts pel Sí entre Esquerra i Convergència. Com és la convivència entre aquests partits
només
a nivell de govern?
Una acotació que has dit que jo crec que tens tota la raó del món, Maria Jesús. La ideologia també importa. I havíem fet veure que en nom d'un projecte molt determinat, que en nom d'un somni, doncs la ideologia es podia minimitzar. I en el quotidià d'aquests mesos, què s'ha vist? En cada votació i en cada debat parlamentari. Que la ideologia importa. I que quan parlem que ens sentim orgullosos del model educatiu que tenim a Catalunya, però que també ens agrada l'escola concertada i garantir la llibertat d'opció educativa als pares, doncs això els de la CUP s'enfaden molt i els d'Esquerra s'enfaden una mica. I quan diguem que la sanitat... doncs ens agrada a Catalunya el model que tenim concertat i el model públic que és garantista, que és universal, que protegeix a tothom per igual, però que a l'hora de proveir serveis sanitaris també ens agrada que el món privat hi pugui participar, doncs alguns s'estressen molt i els convergents estem molt contents. I d'aquí plora la criatura, perquè la realitat és molt tossuda i per tant ha aflorat que la ideologia també importa.
Per cert, perquè diuen que vostè s'ha emprenyat molt perquè no li han encarregat el pla audiovisual.
Jo no m'emprenyo mai.
Bueno, emprenyat, molest.
Està mosquejat, està mosquejat.
No, no li ha agradat. No li ha agradat.
Que estan de fons.
Estem arran de mar, jo no el percebo.
És un govern de coalició.
No, li dic una cosa. En el si d'un govern, jo he format part de dos governs ara ja de Catalunya i vaig ser un temps alcalde, sempre hi ha tensions a l'hora de fixar els límits de competències, perquè hi ha qüestions de vanitat, de protagonisme, hi ha competències que són difuses, que són tal. Això té una importància similar a la qualitat del vol de les gallines. Vull dir que no hi hem de dedicar gaire temps.
Per tot el que ha dit de Convergència, resultarà que al final la refundació de Convergència consisteix no en canviar, sinó retrobar-se a si mateixa? Arribar una mica recuperar la casella de sortida en el sentit del que eres?
Compro, totalment. És a dir, tornar als orígens. I...
Leandro, ja saps.
I jo crec que...
Bueno, no, és una pregunta, eh?
No és el gran repte. Fixa, però això també és normal. Això també és normal, que tu a poc amb el pas del temps una mica evoluciones i puguis distanciar i separar una mica del teu objecte fundacional. I per tant hi ha d'haver-hi un moment en què es produeix una crisi i algú diu, perdoni, que no havíem quedat que allò que ens justifica com a projecte són aquests valors i la fidelitat d'aquests valors. No serà que ens hem desviat, que ens hem desdibuixat? I si tornéssim als orígens? Perquè si tornem als orígens, tornem a connectar amb la centralitat del país i tornem a tenir confiança i tornem a ser una opció majoritària.
I els orígens són el peix al cova?
Bueno, el peix al cova era una tàctica, era una estratègia. Jo crec que els orígens són més profuns. I té a veure amb aquests valors que ara jo no vull allargar-me per no cansar l'audiència.
10 minuts i tanquem el converses d'aquest dissabte.
Digues, Àlex. Ràpid, no, si té possibilitats de ser candidat de Convergència per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona. I, bueno, aquesta és una pregunta que... No,
i si li agradaria?
Aquest és un tema que s'haurà d'afrontar en els propers mesos i on és evident que tot l'espai convergent haurem d'intentar esforçar-nos al màxim i jo he fet saber en el Xavier Trias que pot comptar amb mi a totes per intentar plantejar una alternativa a l'alcaldessa de Colau, que crec que la ciutat de Barcelona es mereix un projecte diferent i que pot ser significativament millor. Per tant, l'espai convergent segur que bastirem una alternativa molt forta i jo he fet saber al Xavier Trias que jo i molts altres doncs estem en condicions i amb ganes d'ajudar-hi moltíssim. A partir d'aquí seria precipitat anar més enllà perquè encara no és el moment en què haguem d'afrontar aquestes qüestions. El que és segur és que la ciutat de Barcelona porta un any d'alcaldia Colau i que crec objectivament que el projecte polític de la ciutat està pitjor ara que no estava fa un any.
Escolteu, ens queden 10 minuts per acabar el conversa d'aquest dissabte. Tenim el conseller de Cultura, el senyor Santi Vila, i no hem parlat de cultura. Jo no sé si després m'ho retraurà el conseller o què, però bueno, jo obro foc en aquest sentit. I li pregunto pel tema de la façana del Liceu, un tema que ha portat molta polèmica i que encara em portarà a vells anells que havia d'anar a la façana, que l'Ajuntament de Barcelona i la regidora Gala Pinci va posar en contra des del primer moment. Jo no sé el conseller Vila com ho veu, si li sembla bé o no li sembla bé, si el projecte està destinat al fracàs, és recuperable o què?
A veure, jo crec que el que és molt important en primer lloc és que tinguem clar que el projecte del Liceu l'hem de cuidar entre tots. És molt important que una ciutat que aspira a competir entre les millors ciutats del món tingui un gran museu nacional, tingui un gran museu d'art contemporani, tingui també grans equipaments vinculats a la música, en aquest cas doncs l'Auditori, per què no el Palau de la Música, o per què no el Gran Teatre del Liceu vinculat a l'òpera. Una ciutat que no tingui aquest tipus de recursos no pot aspirar a jugar entre les millors del món, com si no tinguéssim un gran equip de futbol. Per tant, des del punt de vista del model de ciutat, és molt important que el Liceu jugui un paper central. A més, quan es fan les coses bé, aquest tipus d'equipaments juguen un paper motor, revulsiu, de generador d'activitat econòmica i de revulsiu social en els barris on estan incardinats. En aquests moments el Liceu no el juga prou. I jo crec que el tram baix de la Rambla necessita millorar, perquè tenim un tram baix del Raval i un tram baix de les Rambles que no tenen la vitalitat i la regeneració urbana, social, econòmica que haurien de tenir. En aquest sentit, els equipaments públics ens hi poden ajudar. i la reforma de la façana, per tant del contenidor, no del continent, del Liceu, pot ser una bona arma a favor de l'administració per generar aquesta energia positiva. Què pensa el conseller de Cultura? Que la intervenció del Frederic Amat, finançada íntegrament per un mecenes particular, doncs ajudava a donar centralitat al Liceu, a reinventar una nova façana, a més, a donar centralitat a tot aquest tram baix de les Rambles i dels carrers que miren cap al Raval, i que en aquest sentit tenia una característica des del punt de vista patrimonial molt rellevant, que era absolutament reversible. Això vol dir que en la història del Liceu, que ja hi ha hagut tres façanes diferents, una quarta façana, si per qüestió de gust d'aquí uns anys no ens hagués agradat, es podia canviar i no passava res. Què diu que passava, consellers? Res. Per tant, aquesta és la realitat objectiva. A partir d'aquí el debat era un debat artístic, típic de l'òpera, no? Entre conservadors, innovadors, entre immobilistes i enlluernats per la modernitat i per les propostes arriscades. És un debat que forma part del gust artístic. Per tant, nosaltres érem partidaris de, com hem estat com a Departament de Cultura, de fer notar aquests arguments i que sigui doncs, l'Ajuntament de Barcelona qui prengui les decisions. Lamentablement, aquest és un judici de valor que jo em permeto fer, s'ha imposat a Barcelona el criteri reaccionari, el criteri conservador.
Sí. El no de la CUP als pressupostos, de quina manera afecta el seu departament? És a dir, què no es podrà fer que vostè volia fer i com s'ho farà?
Molt. D'entrada, hi havia una aposta molt important per la regeneració del programa i del pla de treball del MENAC, el Museu Insígnia. Jo havia compromès un increment d'un 20% del pressupost del MENAC, que ara estem intentant veure com el podem garantir amb el pressupost prorrogat. Aquest per posar un exemple molt pràctic. Però és que, a més, havíem dissenyat tota una nova estratègia de regeneració de les grans institucions de capçalera. Per exemple, la xarxa de biblioteques, que porta molts anys sense poder renovar els seus estocs de llibres. I quan un ciutadà va a una biblioteca del seu poble, diu, carai, diu, i no torneu a passar un any sense comprar llibres nous? Doncs això és molt important regenerar-ho. El pressupost nou ja ho feia, perquè havíem dit que faríem del foment de l'hàbit de la lectura una de les polítiques centrals. O projectes que tenen a veure amb la regeneració, per exemple, de la programació del Teatre Nacional de Catalunya. O en fer possible que es produeixi, i des del Mercat de les Flors havíem assignat una partida pressupostària concreta, a dir, produirem des de l'administració un espectacle de dansa que garanteixi que tots els teatres comarcals de Catalunya podran programar dansa aquesta temporada que ve. Etcètera, etcètera. Us ho dic així a raig, 4 o 5 projectes incorporats de nou en el pressupost, ja per voluntat de la nova conselleria. Que de moment doncs, queden a l'aire i haurem d'esperar aquests mesos, sabíem què passa.
Molt bé, vinga.
Sí, ha millorat la interlocució amb l'Ajuntament de Barcelona en matèria de cultura després de l'entrada del PSC al govern municipal?
Encara és una mica precipitat per fer aquesta avaluació. El que sí és cert és que hi ha hagut una primera reunió formal amb el nou tinent d'alcalde i que en fi, jo estic absolutament convençut que la relació serà cordial, correcta i positiva, entre d'altres coses perquè a Catalunya sabem molt clarament que si Barcelona va bé, tot Catalunya va bé, i per tant els èxits de Barcelona han de ser viscuts com a èxits propis del govern, i per tant la ciutat de Barcelona ha de veure sempre en el govern de la Generalitat el seu primer i més important aliat, i per tant jo li desitjo molt d'encert al nou tinent d'alcalde i ens tindrà nosaltres còmplices per tirar endavant la reforma del MENAC, per donar resposta al repte que plantegen els arquitectes de tenir un nou museu, que tenen el sector de la fotografia, que tenen els escriptors de tenir una casa de l'escriptor, ja que som ciutat literària, etc etc.
Barcelona és la gran capital editorial en castellà del món. Això està per part del conseller, ho té clar. Arribaria a acords amb el Ministeri per consolidar aquesta capitalitat de món editorial en castellà i també en català.
El conseller us respondrà amb fets i no amb paraules. Premi Nacional de Cultura Catalana 2016 atorgat pel conseller Vila, Enrique Vilamates. 1-0. 2-2. Participació de Catalunya
contra quin juga ara mateix?
No, contra l'argument de dir contra la idea, no?
Contra
la idea, la possibilitat que fos que no. No? De dir, anem a argumentar que sí. Doncs 1-0. Enrique Vilamata és Premi Nacional de Cultura, atorgat per la Conselleria de Cultura, perdó, pel Conca, i molt ben vist pel Govern de Catalunya. Punt segon, commemoració de l'any dels 400 anys del
Quixot.
Quixot. El Govern de Catalunya s'hi implica recuperant temps perdut. I s'implica
això està
molt
bé. Aquesta expressió està
recuperant temps perdut.
I per tant,
això llavors... on ens porta, conseller? Recuperant temps perdut.
Doncs mira, es porta que estem programant doncs, molt ràpidament exposicions que estaven previstes que es veiessin a moltes ciutats del país i de fora i que no es veien a Catalunya i que també s'acabaran veient a Catalunya.
Però és una bona notícia.
Aquesta. O que el Departament de Cultura farem aquesta tardor un acte important de commemoració de la primera vegada que el Quixot va veure el mar, que va ser a les costes
clar,
de Barcelona.
Hi ha una ciutat que surt el Quixot i Quixot, és Barcelona.
Per tant,
el Toboso i Barcelona.
Per tant, fixeu-vos si en aquest sentit el conseller de Cultura del Govern de Catalunya estima la literatura castellana.
I escolti, el conseller de Cultura és un, jo no sé si li fan forofo dels toros, també, no?
No, no, això és no, una mica va, tòpic. Això no ens liem.
No, 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 no. No. No, escolti'm.
Tampoc no ens passem.
Però li vull preguntar per una cosa que ha passat fa uns dies a Olot, la plaça més antiga de toros d'Espanya i de Catalunya, s'han prohibit els correbous.
Sí, això,
sembla,
i anirà passant a totes les sí? ciutats del conjunt d'Espanya i també de Catalunya. Jo crec que hi ha una espiritualitat i uns valors que van canviant, que van evolucionant. I avui en dia els ciutadans cada vegada toleren menys qualsevol tipus d'expressió violenta. I això ha anat canviant. Els anys 80, els anys 90, ho vèiem les coses d'una altra manera. Jo de nen havia anat als toros amb el meu pare. I en canvi ara l'última vegada que vaig anar als toros amb uns amics meus, que tenien uns anys menys, doncs les noies ho van passar molt malament. Clar. I algun noi també. Diu, no ens facis estar en una plaça de toros tan violenta, tan petita, on la sang és tan propera, on la violència és tan explícita. Diu, perquè ja no hi estem acostumats. Jo, i ara faig un judici de valor, afortunadament. Per tant, jo celebro que a molts municipis de Catalunya l'oci es vagi desvinculant de la violència i de la violència o la manipulació d'animals que finalment doncs, són sotmesos a estrès.
En fi, conseller Santi Vila, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres. No ens ha quedat temps per res més i hi ha moltíssimes coses que preguntar encara,
perquè...
però el tornarem a convidar, perquè vostè és un pou d'explicacions i de notícies. Gràcies, conseller, bona tarda i moltíssima sort.
Un plaer.
Gràcies també a l'Àlex Salmo, Maria Jesús Cañizares, Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra. Des del restaurant de Rostars Gran Marina, bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau, bona tarda.